Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Bé, avui 34 minuts del matí us hem deixat escoltar bastanta música, eh? Abans no hem saludat a l'alcalde Jordi Baiget. Bé, en aquesta segona hora de programa, com acostuma a passar els darrers dijous de mes, saludem a l'alcalde. El que passa és que ja ho saben que aquest mes començava amb Carnaval i per tant, el Carnaval marcava també un cert timing en tot plegat. Com són les coses, que ara ho veiem tan passat, aquest Carnaval, ja com si haguéssim passat dos mesos o tres, oi? Jordi Baiget, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
El darrer cop estàvem parlant de l'actuació dels Mossos, etc, i ara tot això sona molt llunyà en el temps.
Sí, sembla llunyà.
Sí, cert. I en aquests dies han passat un munt de coses, però em sembla que el que us ha ocupat, sobretot molt de temps, és la presentació del pla de mandat.
Sí. A veure, jo crec, vaig fer una reflexió a la passada legislatura, sobretot al final, de que era important explicar al poble de Sitges no només el compromís electoral, sinó el compromís com a govern, no? O sigui, a veure, els partits polítics doncs ens presentem i llavors presentem una sèrie de propostes que els electors fan la seva aposta o, bueno, la seva intenció de que les persones governin, però és veritat que llavors tot això s'ha de condicionar moltes coses. Jo crec que, a més, és bo que els ciutadans, ja no els electors, o les persones que voten, els ciutadans sàpiguen que, bueno, el que els partits posem sobre la taula són una sèrie d'intencions, però que després hi ha escenaris, hi ha realitats, hi ha acords de govern, i que tot això s'intenta, doncs, posar sobre paper i sobre la realitat. És bo que un govern reflexioni una vegada s'ha constituït i digui quina és la realitat, d'on venim, què és el que podem fer, com ho podem fer, com ho podem pagar, com hem d'organitzar-nos per pagar-ho, i sobretot, jo crec que és un exercici molt sa i democràtic, que l'alcalde del poble, que hauria de ser quasi una obligació, doncs ho expliqui a tothom que pugui explicar-ho, i a partir d'aquí nosaltres aquest exercici doncs, bueno, l'hem fet. A més, ahir el vam acabar, diríem, d'una forma, doncs, amb l'última reunió, i n'estem satisfets, almenys perquè hem pogut explicar.
Primera qüestió, heu trigat una mica a presentar-lo?
Sí, hem trigat una mica perquè realment la reflexió i després el dir com ho explicarem, com ho farem, com que no hi havia aquesta cultura dintre de l'Ajuntament, ni en la cultura del propi govern, no vol dir que no hi hagués pla de mandat i uns objectius i a l'anterior legislatura, no, perquè hi era, no? Però el dir, escolta, ho hem d'explicar, per explicar-ho hem de fer un PowerPoint una mica agradable, hem de fer un guió, hem de veure com a qui ho podem fer. Doncs, bueno, això ens ha tardat una mica perquè, clar, és un afegit més que hi hem posat a dintre de la cultura democràtica, Però, bueno, jo crec que el que s'ha de fer el 2011, l'alcalde que li toqui, el que ha de fer és això. Després de l'estiu, perquè normalment són abans de l'estiu les eleccions, jo crec que entre setembre i final d'any ha de fer aquesta, aquest exercici, i jo espero que es faci, perquè crec que se sap.
Potser fem una interpretació exagerada, però creieu que bona part dels objectius que es proposen en aquest pla de mandat, que són, diguem-ne, afirmacions d'un caire molt genèric, poden ser compartides d'una forma unànime?
Jo crec que podrien, i haurien de ser compartides, no? I a més jo ho vaig repetint, no? Jo crec que els, el desenvolupament d'un poble necessita de pactes generals i d'objectius generals que hauríem d'intentar que entre tots els partits polítics aquests fossin, diríem, sagrats, no? Una paraula una molt contundent, no?
Continueu pensant que això és així.
Però continuo pensant que és així, perquè jo he viscut molts anys a la política, porto molts anys i he vist com a vegades els polítics, nosaltres, hem desgraciat oportunitats pel poble, per al nostre enfrontament personal, partidista, a vegades personal també, i jo crec que els ciutadans i el poble no es mereix aquesta situació, no? Quan realment les coses amb l'administració i els canvis i transformacions del poble o els models que volem anar determina que s'ha de fer molts anys això, no? A vegades no és només de 4 anys, no? Llavors és important que nosaltres ens posem d'acord com ha de ser el nostre poble, com ha de ser la nostra mobilitat, com han de ser l'atenció a les persones, i a partir d'aquí canvi qui canvi, cadascú amb la seva ideologia, que això és normal, però que hi posi matisos, però sobretot que el camí sigui el mateix, no? Perquè canviar de camí cada 4 anys, doncs a vegades amb algunes coses, amb altres no, eh? És important. Amb algunes coses el que fa és enredarir el desenvolupament i fins i tot la confiança en el propi ciutadà que diu, bueno, què és això? És cert que si les coses van molt malament és normal entrar i llavors dir, escolta, cap aquí, no? Però hi ha coses que és bo posar-nos d'acord els polítics, encara que et pensem diferent.
O sigui que creieu que alguns d'aquests objectius finals, el dels sitges per a les persones, o de la qualitat de vida, o de l'assistència a la gent gran...
S'ha de compartir amb tothom. Jo, i espero que sigui així, no? Però és que, a més, quan mires també els programes electorals, veus que realment les diferències no són tan diferents, no? A les municipals, després a les estatals, autonòmiques...
Però diguem que allò relacionat amb el bé públic acostuma a ser motiu de proposta en la majoria de formacions
polítiques. Jo crec que el que és important és que el més important no és dir el que vols fer, que ja ho és, no? Perquè d'alguna forma vol dir que has pensat, sinó poder-ho realitzar. Llavors hi ha coses que hem d'empènyer tots. Val? Hem d'empènyer tots, o sigui, estiguis a l'oposició o no, hi han coses que són importants que tothom hi posi un esforç perquè el que està gestionant o governant ho pugui assolir, perquè al final és el que el ciutadà doncs podrà gaudir o podrà realitzar-se o podrà veure que el seu poble doncs té un projecte de futur. Això seria...
La sensació que heu tingut després d'exposar aquest pla de mandat a diferents col·lectius, quin ha estat?
Bueno, molt positiva, eh? Primer perquè ha sigut una altra vegada poder contactar amb la gent, poder explicar les coses que jo doncs penso, les coses que realment estan escrites en el pla de mandat, i sobretot, a veure, donar a entendre que darrere d'un pla de mandat no hi ha només un calendari, una organització, un finançament, sinó que hi ha uns valors, hi ha unes idees d'un poble, hi ha uns principis, que això és molt important, no? O sigui, que intentin veure que els polítics, almenys des de l'exercici que estem fent nosaltres, de que hi posem alguna cosa més que li doni valor, no? I després, bueno, he tingut la possibilitat doncs d'explicar obertament a tots els treballadors de la casa, a més obertament als diferents sectors, professional, empresarial, social, esportiu i associacions de veïns i Consell de la Vila, doncs explicar d'una manera diríem més amena el que volem fer, no? Jo primer, això és molt positiu. Segon, ha sigut positiu perquè les seves intervencions alguna vegada han ajudat doncs a entendre coses, no? I ja dic, sempre dic, el pla de mandat és dinàmic, no? És dinàmic. Per què? Per moltes raons. Una, perquè la vida d'un poble, d'una vila, és dinàmica. No, tu pots marcar un camí, aquest camí no l'has de deixar, o sigui, tu has d'arribar a un port, però pots fer 10.000 voltes. I moltes vegades pots dir, doncs me'n vaig a un altre port perquè aquell doncs no acaba de ser el que volíem. I, bueno, i ho vam poder viure el dia aquelles fatídiques inundacions que recordem, doncs, bueno, que van canviar moltes coses del nostre pla de mandat perquè teníem que necessitat de donar una solució, o sigui que les prioritats poden canviar en el pla de mandat. I també pot canviar per què? Doncs perquè la ciutadania en algun moment digui, escolta, aporti algun criteri que sigui molt interessant perquè en 3 o 4 anys poden pensar moltes coses la gent i que poden ser prioritaris en aquell moment, que no ho són ara.
El però més important que us hem ficat sobre la taula és la capacitat que pot tenir la vila i la institució en aquest cas de gestionar econòmicament alguns d'aquests projectes que s'han posat sobre la taula.
A veure, el que és cert és que econòmicament sempre és complexa, sempre, la situació és molt complexa, perquè et pot l'il·lusió, et pot les ganes, la necessitat fins i tot, i després tenim una càrrega en aquest moment als ajuntaments complexa. Una és, es determinen moltes lleis amb competències però amb pocs diners. L'altra és, els ciutadans exigeixen cada vegada més, i la seva obligació amb aquest nou concepte de la política de la proximitat, qui m'ha de resoldre les coses, jo crec que així, a més, qui m'ha de resoldre és l'Ajuntament. Està molt bé que el Parlament, el Congrés digui coses, però jo vull que l'Ajuntament, i és que és el millor que podem fer, doncs em resolgui els problemes. Tenim una ciutadania més preparada, més exigent, una societat jurídicament més establerta, i fa que els ajuntaments, que recordem, ajuntaments democràtics fa 30 anys, o sigui, tampoc és que fa molts anys, s'estiguin adaptant a una situació difícil, complexa, i que a més sempre necessita d'una part econòmica important. Això, aquesta situació ve afegida en el nostre cas, que nosaltres hem tingut que fer un esforç important, i això sempre he dit en el pla de mandat, jo estic dient, un esforç perquè ens quedàvem molt enrederits, molt. O sigui, si realment nosaltres no apostàvem per fer un canvi important al nostre poble, sobretot amb equipaments, amb infraestructures, amb serveis, doncs bueno, ens véssim quedat una mica enrederits i hauria sigut difícil doncs tornar a començar de zero. Què significa? A més, la situació és que bueno, estem en una situació econòmica complexa, diuen recessió, però jo crec que seria més quan veus a 100 euros, a 100 dòlars Jo que hi ha una cosa curiosa, no? L'altre dia vaig anar a posar benzina i vaig dir, ostres, es podem queixar de coses, però carai, me l'han pujat quasi una bestialitat i no diem res. I me'n recordo els anys 80 que, no sé, fèiem estavagues per les benzineres, no? Si a vegades ens adaptem a coses com és que ens pugen la benzina sense cap problema, i en canvi hi ha coses que critiquem perquè o l'Ajuntament o una entitat o fa un esforç en una cosa i no, la vida quotidiana ens hem adaptat, no? Crec que hem de fer una reflexió. I després és, bueno, la situació econòmica és la que és. O sigui, a veure, en aquest moment els ajuntaments, la seva financiació està complicada, esperem que aquesta legislatura de l'Estat i la Generalitat doncs aconsegueixin que també els ajuntaments, no només la Generalitat, tingui finançament. Però això no vol dir, si la situació és complexa, complicada, que és real, no vol dir que no es puguin fer les coses. Primer, moltes de les qüestions que es plantegen en el pla de mandat o que necessita el poble poden tindre finançació exterior, externa. Generalitat, Estat, Diputació. El que toca és gestionar-ho, anar a emprenyar, convèncer, anar a buscar diners.
Aturem-nos un moment aquí. Quan hi ha recessió per tothom. Bueno, això suposo que és una cadena o no?
És una cadena, però hi ha administracions que poden tindre més possibilitats. Precisament els ajuntaments són els que tenen menys possibilitats. A veure, la Generalitat, amb aquest pacte que ha fet sobre l'Estatut i les infraestructures, doncs, bueno, si aquest pacte es compleix, espero que sí, hi ha aproximadament més de 90.000 milions d'euros a gastar en 7 anys. Bueno, pues, a veure si li toca algú Sitges, que és el que té que tocar.
D'acord, perquè voldríeu que la Generalitat us anunciés alguna cosa semblant a això, que no el pla de l'habitatge estratègic, etcètera, etcètera. Ojalà, no?
Sí,
que hi arribarem en algun moment
ja en parlarem,
d'això. Però, és a dir, enteneu que encara que s'estigui en un període de recessió, les institucions han d'assumir una responsabilitat davant els ajuntaments
claríssima.
Clar que ho podeu dir i després passarà el que passi.
Passarà el que passi, però jo crec que ho hem de dir, ho hem d'exigir i a més és reivindicar-ho. Després hi ha coses com, per exemple, bueno, si s'ha de fer un segon cap que estem treballant, això li toca pagar a la Generalitat, i el que ens toca a nosaltres és lluitar perquè realment el faci i el pagui. O sigui, a vegades no és tant de dir, escolta, és que ara l'Ajuntament doncs, té una situació complexa econòmica, que és normal, perquè a més també ho hem de fer com una cosa normal. O sigui, les situacions amb 30 anys d'ajuntaments democràtics, poden haver-hi situacions bones, poden haver-hi situacions dolentes, poden haver-hi situacions neutres, però l'important d'un govern és adaptar-se a les situacions i continuar transformant el nostre poble, donant servei. O sigui, no hem de fer-ne un drama de qualsevol situació. El que hem de fer és, escolta, moltes famílies, i segur que és la realitat, també estan en problemes, però s'adapten, lluiten, treballen, busquen solucions, és el que hem de fer. Sobretot és important això.
Intentarem ser una mica pràctics. La situació econòmica de l'Ajuntament és pitjor ara que fa 6 mesos, que fa un any?
Sí. Que fa un any segur.
Farem de dolents. És pitjor perquè l'Ajuntament no ha sabut...
No.
O perquè la conjuntura...
Hi ha dos elements importants. Aquí s'ha fet un esforç important i sabíem i coneixíem aquesta situació, de que això ens portaria a una situació, però la conjuntura ens ho ha fet pitjor. Per què? Perquè, per exemple, sent pràctics, es havia posat una llicència d'obres de bastants diners i l'han retirada. O sigui, això significa que quan es demana una llicència d'obres, s'autoliquida en el moment, i si posen 200.000 euros, doncs aquests 200.000 euros tu entens, si t'ho posen fa 6 mesos, que, bueno, que això servirà perquè el poble funcioni, no? I si després diuen, doncs ara no ho faig, ho retiren.
N'hi ha hagut més d'un d'aquests carmelets a la boca?
Doncs n'hi ha algun més.
Sí. N'hi ha algun més.
Clar, és normal també, perquè clar, és lògic, hi havia una expectativa que fa 6 mesos ningú s'esperava, almenys els mortals, no sé els altres, però ningú s'esperava que realment això fos tan complicat.
Perquè més d'un pensarà, si això passa a Sitges, què deu passar a altres llocs?
Totalment d'acord.
Si Sitges algú pensa en invertir i se'n desdiu, sent Sitges, que se suposa, no anava a dir que tot és ben sol, però...
Per ser pràctics, perquè la gent vegi la realitat. Nosaltres el tema del camp de futbol, ja que n'hem parlat...
Que ja us havíeu posat en remull.
Nosaltres, quan això ho havíem parlat, perquè l'anterior legislatura també estava en el programa i també estava en això, n'havíem parlat fa 2 anys o fa 1 any, hi havia moltes nòvios, núvies.
Sí, sí, pretendents.
Pretendents, d'acord? Actualment és bastant complicat, o sigui, és la realitat, però és que és una realitat que no podem negar-la, és l'evidència en aquest moment. A part, clar, aquí nosaltres hem fet un esforç important.
Si voleu, hi posem una conseqüència. Aquest camp de futbol havia de pagar l'altre camp de futbol.
Sí, clar, sí, és que és l'única manera. No podem fer...
Per tant, no hi ha nou camp de futbol si no hi ha ningú en aquest camp de futbol.
Exacte. Llavors, clar, la realitat és tossuda i en aquest moment tenim un sector que està molt tocat, jo crec que és un sector que doncs en aquest moment s'està readaptant a la nova situació. Això està generant també, i això és el que llegim, i la realitat, que el consum a poc a poc doncs també té es va minvant la seva capacitat, i bueno, els ajuntaments, les empreses, els ciutadans, tots ens estem ressentint d'aquesta situació. Com que jo crec que això ha vingut per sorpresa, malgrat tothom deia, algun dia passarà, però ningú acabava potser de creure-s'ho, o potser esperava que algú es pensés més tard, que és la il·lusió que teníem tots, no? Això ha vingut en un moment doncs, complicat i difícil, en el que, a més, l'Ajuntament ha fet un esforç important.
I el que està clar és que ara hi som, no?
Hi som, i tant. Però jo el que vull transmetre és, escolti, l'alcalde i el seu equip el que ha de fer és adaptar-se a la situació real per continuar treballant per aconseguir que Sitges continuï tenint allò que ens vam comprometre, no? Per què? Perquè jo crec que és l'obligació d'un govern. El govern el que no pot fer és dir, hi ha una recessió econòmica, tenim complicada la situació, doncs què farem? No, el que farem no, nosaltres tenim un pla de mandat, nosaltres ja estem treballant i la veritat és que tenim expectatives bones de que el poble ho és. Bueno, doncs inaugurarem un centre cívic, farem el passeig Balmins, el mercat estarà acabat i nou, posarem en marxa ben segur el nou ajuntament, una sèrie d'equipaments, treballarem perquè el CAP pugui ser una realitat aquesta legislatura, perquè el projecte de la quarta escola també el tinguem en marxa, o sigui que, bueno, que això no...
Algú us pot dir, per tant, en conseqüència, que també és la vostra obligació tocar de peus a terra?
Sí.
I diguem-ne, no projectar o proposar o il·lusionar-se amb més coses de les necessàries?
No, a la vida il·lusionar-se és important, O sigui, a veure, el que està en aquest càrrec, si no s'il·lusiona, si no té reptes realment que el facin esforçar una mica més, no crec que tingui que estar en aquest càrrec. Aquest càrrec no és només per gestionar, aquest càrrec és per il·lusionar, per tirar endavant projectes, per creure en utopies, per creure en coses que realment són possibles. Una altra cosa és que els peus a terra els tens que tocar sempre, és normal això, però sempre de puntetes, és bo. Tocant de peus a terra de puntetes. No?
Vull dir, a l'alcalde li toca il·lusionar-se i teniu costat algú que li retalli les il·lusions i digui...
Sempre. Sí. És el que toca.
De tota manera, aquest pla de mandat està fet a partir de la il·lusió, està fet a partir de les mesures reals de poder-se il·lusionar?
No, està fet, jo diria, un 50%.
De cada cosa?
De cada cosa. Està fet amb il·lusió, està fet amb la convicció i el compromís electoral, que és una cosa que s'ha de fer, i després està fet amb, tocant de peus a terra.
Feu valer molt aquest argument que sovint ja en l'anterior legislatura i en aquesta també ho posem molt sobre la taula, que és el del Sitges cultural, el del Sitges humanista, el del Sitges que ha de, diguem-ne, impulsar una economia basada sobretot en aquests àmbits. Això dona diners?
Això genera activitat econòmica. Val? Què significa? A veure, per què hi poso molt diríem a l'èmfasi en això i a més les ganes de tirar-ho endavant? Primer, crec que és important que Sitges es preparin al segle XXI per diversificar les economies, no? O sigui, igual que ens ha passat ara que en 6 mesos ha canviat tota una situació econòmica en el món, el turisme és un tema que també és molt delicat, eh? Mai sabràs si realment el turisme durarà 25, 30, 40 anys. Les coses estan canviant tant que jo crec que si en 10 anys han canviat una barbaritat, en 10 anys que venen canviaran molt més. I llavors jo crec que hem de continuar sent un espai turístic de gran privilegi i de gran excel·lència al segle XXI, però també hem de buscar altres economies perquè la gent que no es vulgui dedicar al turisme o que realment si un dia el turisme té alguna fallida, doncs tinguem activitat econòmica.
El que és evident és que, no sé si dic que cada vegada més, però hi ha un bon nombre de sitgetans que no tenen en el turisme o en l'activitat o en el sector turístic la seva perspectiva de futur.
Si nosaltres analitzem una mica la nostra història, veiem que potser als anys 50 fins als 70-80 el turisme era quasi diríem, a cada casa hi havia algú que estava en el món del turisme. Això en 20 anys ha canviat absolutament. Fins i tot cada vegada les famílies que s'hi van dedicar doncs van deixant els seus negocis i van venint nous empresaris que tiren endavant. Però la majoria de gent treballa a Barcelona. Aquesta és la realitat que en aquest moment tenim, no? I llavors, hi ha dues coses molt importants. Una, tenim com a obligació aquest govern generar llocs de treball. És important generar llocs de treball. Segona, hem de diversificar l'economia perquè és bo tindre vasos comunicants econòmics. I tercer, nosaltres no volem ser un poble dormitori, una ciutat dormitori, no ens interessa per res. Volem que hi hagi activitat econòmica perquè la prosperitat de les ciutats, dels pobles, aquesta prosperitat es basa en l'economia.
Ens tornem a aturar. No es poden generar llocs de treball si no s'atrauen empreses?
Correcte.
Es poden atraure empreses en una situació de recessió econòmica?
Sí. Sí? Si hi ha idees interessants, sí. I si posen idees en valor, sí. Les empreses en aquest moment estan buscant territoris que hi posin valor a les coses. Està canviant per sort. No és només el problema del valor del sòl i de la inversió immobiliària, sinó del valor del negoci. O el valor... O sigui, no es mira tant ara el territori com dir què val el terreny, sinó el valor que s'hi posa sobre el terreny. Ja era hora, ja era hora. Llavors, com que nosaltres, a més, aquest valor no només territorial i del sòl, doncs l'hem tingut durant molts anys, s'ha de veure amb el nostre paisatge, amb la nostra arquitectura, del casc antic, amb el nostre Cau Ferrat i tot això, jo crec que l'únic que hem fet nosaltres és veure quina capacitat teníem per no inventar res, perquè clar, inventar alguna cosa sempre és perillós, no? Sinó, a més, en aquest món global, jo crec que és molt interessant veure que la identitat de les coses són les que realment tindran un valor singular. En aquest món, avui dia tothom té competitivitat entre pobles i ciutats, no? I si algú mira des de Xina o des d'Amèrica, des de Japó, el nostre poble, la gràcia és la nostra identitat, la nostra personalitat. D'això es pot generar economia. No? I a més és que a principis de segle aquí es va generar aquesta economia. O sigui que realment va ser un embrió que val la pena aprofitar i explorar, no? Que va ser l'avinguda d'una sèrie d'artistes, de gent dedicada a la cultura, que va generar una economia. Va generar-la d'una forma... Allà en aquell moment ni es deia economia creativa, ni ningú pensava que això generaria diners, no? A més, jo crec que és molt important, el nostre poble té una escala humana encara molt agradable, té un paisatge amb una personalitat molt forta, té un ambient cultural i atractiu i a més reconegut internacionalment, i a més som un poble acollidor, humà, som un poble festiu, atrevit, som un poble molt agradable, no? Encara. I jo crec que el que hem de reforçar és això com una economia. I a més, jo crec que és un orgull per tothom dir que Sitges el que ha de tirar endavant és una economia de la cultura, de l'art, per què? Pues perquè crec, de l'humanisme, perquè crec que és el valor que hem d'apostar.
I quan aneu pel món i dieu això, què passa?
Mana?
Quan aneu pel món i dieu això, què passa?
Pues la gent obre els ulls. Obre els ulls i realment el que fa és escoltar-nos molt.
Però conto en el sentit més pragmàtic, sí. Què passa si a part de dir, miri, això és molt bonic, no. Però a part d'això...
No. A part d'això, la gent s'interessa amb el projecte I la gent pregunta si hi ha sols, quines ajudes hi ha, quines fórmules hi ha, quines possibilitats hi ha. Però aquí nosaltres ens hem de creure primer nosaltres, i creure'ns no és només anar pel món fent discursos d'aquests, sinó creure'ns posar instruments per dir ho facilitem. O sigui, l'inversor, que en aquest moment l'inversor en el món està veient on posa, pot posar els diners, on hi hagi un valor, hi ha els valors mediambientals i ecològics, en aquest moment l'economia ecològica també és molt important, els valors de l'humanisme, de... jo crec que ara en aquest moment jo estic escoltant a empresaris i inversors i cada vegada hi van entrant més, la responsabilitat social sobre el territori. O sigui, ja no és allò de dir, bueno, quan val el sol i què puc fer, quants metres quadrats, no, no, i què aporta més, no?
Vol dir que hi ha un cert esperit filantròpic?
Sí. Bueno, filantròpic per guanyar diners, sempre això és important. Llavors, nosaltres el que sí que ens demanen els inversors és agilitat administrativa. Per què? Pues perquè realment per ells és important. Demanen complicitat i corresponsabilitat de la institució i de l'administració per fer el projecte, i nosaltres el que estem oferint és intentant oferir això, instruments que els inversors, doncs, en aquest projecte de l'economia creativa, doncs, puguin afavorir aquestes possibilitats.
Qui vindrà a la Masia de Miró Peix?
Bueno, estem en aquest moment...
Si és que estan més o menys emparaulat, sí, o bueno, a veure, collavall... O...
Nosaltres tenim emparaulat i treballant un gran arquitecte, estem treballant amb una cadena d'hostaleria i ara estem treballant també amb les universitats d'hostaleria i de gent que està a l'alta cuina, no? I la veritat és que nosaltres estem il·lusionats amb aquest projecte per dues raons. Una, per poder restaurar la Masia. Però no només per restaurar-la, sinó perquè, a més, donar-li una activitat a la pròpia restauració i, a més, que es pugui mantindre, que pugui tindre una activitat econòmica, i a sobre puguem, doncs, recuperar aquell prestigi que teníem sobre el món universitari o el món de l'alta, diríem, hostaleria i cuina, que, a més, ajudi a l'institut, el nostre institut, que està en un procés boníssim d'escola d'hostaleria, i això sigui un complement, a part de que sigui un lloc que realment, doncs, puguem disfrutar tots per poder anar allà i poder...
Això ho ha de posar en marxa una empresa pública, privada?
Bueno, aquí ho estem valorant. Nosaltres en aquest moment, nosaltres ens agrada implicar-nos en els projectes del poble com a institució, no? Ens agrada implicar-nos com a socis. Perquè això fa dues coses. Una és vigilar les coses que s'estan fent i ser més corresponsables. Crec que en aquest món ara toca que realment l'administració no només estigui per controlar i per mirar a veure què passa, sinó per ser proactiu, per ser realment actiu. O sigui, i a més fer-ho de la mà de les persones o institucions o inversors o empreses que també vulguin apostar per lo del poble de Sitges, per lo que el poble de Sitges en aquest moment està posant sobre la taula. Al final som nosaltres qui hem de dir el que es vol que es faci en el poble, no les empreses. I a vegades la forma més fàcil de controlar-ho és estar també amb les empreses dintre, no dient, bueno, estem allà i mirem el que passa. No, jo crec que és un exercici també molt democràtic, i és un exercici de responsabilitat. Escolti, no, si hem de fer-ho junts, ho fem junts, d'alguna manera. Un exemple ha sigut el Sitges Reference, aquest
l'edifici.
Nosaltres teníem un sol allà que feia 15 anys que el teníem, no se'n feia res, i ara, bueno, doncs nosaltres vam dir, escolta, el sol té un valor, el posem aquí. Qui vol fer un edifici d'oficines? Per què el volem fer? Que una altra economia que volem desenvolupar. El tema de que Sitges pugui tindre també oficines, que empreses vinguin aquí a posar la seva seu, això generi també activitat econòmica. Era difícil trobar algú que digués, compro el sol, faig això, oficines, i vam dir, escolta, no, cap problema. Si és difícil, nosaltres fem una societat amb vostès, nosaltres posem el sol. No? I nosaltres ara, doncs, som el 50% i 50% amb el vot de qualitat de l'acció de la societat, de l'alcalde de Sitges, i estem fent l'edifici.
Heu regalat molt de sol o no?
Hem?
Regalat molt de sol.
Regalat? No, no me n'han regalat cap de sol. Regalat, no? No, no, regalat, no. O l'hem vengut, i llavors, per exemple, els pisos de promoció municipal, que el que vam fer és el conveni amb la Caixa, doncs vendre un preu a aquest sol perquè es fessin els pisos, i amb aquests diners, doncs, hem fet la Blanca Sur, per exemple, o hem fet la llar d'infants, o hem fet això, però regalar cap. Vam subhastar un també, perquè era una cosa que només es podien fer 4 casetes o 5 cases residencials, i nosaltres no, el que sí que no farem és de promotors, això sí que no ho farem, I els demés, no, ens han servit per posar equipament o per fer operacions com aquesta.
Ho farem al revés. Algú us pot dir que l'heu mal venut i vos podeu creure que el que heu fet és una inversió per un equipament.
Bé, dos coses. Primer, no l'hem mal vengut mai, perquè l'hem vengut en el millor moment històric del valor del sol en el món. O sigui que realment hem tret el profit més gran que es podia treure, perquè ara aquest moment ja es perdria diners. No hi havia, en alguns dels casos, no hi havia cap solució més que fer aquesta operació, no es podia fer una altra. Però el que hem d'entendre és que quan es fa sol i es fa un camp de futbol, no es malven, el patrimoni queda en el camp de futbol. O sigui, el camp de la Blanca Subur és un patrimoni del poble de Sitges que se li ha fet una concessió a la Blanca Subur, com no podia ser d'una altra manera, per 50 anys, però que allò és un patrimoni que en aquest moment té més valor que el propi sol. L'altre és, per exemple, la piscina municipal, que era un sol. Allò no s'ha vengut ni no s'ha vengut. Allà s'ha fet una piscina municipal. El valor de l'equipament que s'ha fet sobre aquell sol és un valor ara de quasi 10 milions d'euros. Això és patrimoni del poble. Sí,
algú es pot dir, però, que difícilment s'hagués fet aquell equipament si el sol no s'hagués cedit a l'empresa amb les condicions en les quals es va cedir, oi?
Aquí funciona així.
D'acord. No, per això us ho pregunto.
Funciona així, sí.
Funciona així. A partir de totes aquestes qüestions, malfieu una mica del per què la Generalitat ha vist en Sitges ara un lloc on poder desenvolupar una àrea residencial estratègica?
No és que malfiem. Primer, no han estat bé les formes, jo dic amb tota la contundència.
Segon, com ha anat tot això?
Bueno, a veure, això és un decret que surt el mes d'octubre, que ens entenem ben poc tots, perquè no ens l'explica ningú, perquè a més són coses que aquestes apareixen, com mil milions de coses que apareixen a les administracions, i de cop i volta, pues, la Generalitat ens truca, per això ens truca la setmana mateixa, ja que ho anaven a provar, setmana mateixa, em truquen a mi, des de la Generalitat, i em diuen, escolta, mira, es posarem un Ares a Sitges. Jo dic, però primer, què és un Ares? Perquè, sincerament, jo ho havia sentit, però no tenia ni idea què era. I després, per què Sitges? No? Però per què? Llavors, aquí es posa que això és un decret de l'octubre, que realment han de complir amb aquest decret, que és per interès general, que s'han de fer 90.000 habitatges a tot Catalunya perquè són necessaris. D'aquests 90.000 habitatges, el 50% és de promoció pública, que la densitat és de 50 per hectàrea. Dic, escolta, això per això, o això s'aprova divendres i ja tindrà la seva audiència. Dic, bueno, doncs molt bé, doncs ja veuràs el que et faré. Clar, lògicament, automàticament, jo el que faig és, el dia que tinc el ple, que això coincideix
sí,
el dilluns,
sí,
aviso els portaveus, us dic, escolteu, mira, no estic gens d'acord amb aquesta situació.
És a dir, això ho veu saber la setmana anterior al ple?
Dijous.
El dijous passat, sí. El ple municipal.
I s'aprovava el divendres.
I s'aprovava el divendres.
Va, perdó, dimecres.
Dimecres, bé, és igual, si dimecres, fa no vindre d'un dia.
Sí. Dimecres em van trucar una vegada, jo vaig manifestar el meu disgust i la meva manera de pensar, i els dies em van tornar a trucar dient, escolta, no sé què, i vaig dir, pues torno a manifestar això.
Escolta, en aquell sentit de si t'agrada bé i si no la vida és
sí.
Així.
Ah, exacte. Home, ells tenen les seves raons, jo no dic que no, cuidado, que jo crec que ells diu que han de planificar per Catalunya, dic que molt bé, però jo que planifico pel meu poble, i a partir d'aquí, si els interessos no coincideixen, doncs no coincideixen. Jo vaig manifestar que ells no podien obviar el que ens va costar en aquest poble decidir el model, el que ens va costar de sofriment, de reunions i jo crec de patiment per part de tothom, de que el nostre poble necessitava un pla general i que bueno, estava molt bé que ho decidissin, però nosaltres teníem l'autonomia per dir el que volíem. Automàticament, bueno, l'oportunitat de que hi havia un ple, si no hagués fet una reunió de portaveus,
sí.
Vaig explicar-les al portaveus que volia presentar una moció, que em donessin el suport, va ser unànim tothom al moment. I ja vam convocar dilluns vam convocar la comissió de pla general, que és qui vam quedar que decidiria sobre les grans modificacions del pla general, i allà es va parlar amb els empresaris, amb tothom, els grups polítics, fins i tot la plataforma antimassificació i tota la gent que hi participa, també el mateix rebuig de dir, escolta, nosaltres en aquest moment això no vol dir que estiguem contra els pisos de promoció municipal, ho va dir tothom a la comissió, al contrari, si hem de fer 175 pisos de promoció municipal ja buscarem. En aquest moment es posaran molt aviat, però molt aviat, els pisos de la Blanca, que seran 120, més la promoció que ja s'està en marxa de Campell, de concertats, que són uns 70 i pico, més dos parcel·les més, una a Cal Antoniet i a Plans d'Aigua Dolç, que seran també uns 30 i pico més d'habitatges. O sigui, quasi posarem aquesta legislatura 400 i pico d'habitatges de promoció municipal. No? Bueno, que en volem fer més? Decidim-ho nosaltres. modifiquem nosaltres el que vulguem per fer-ne més, però això és una decisió del poble de Sitges i fa 2 anys que vam decidir una cosa. Jo crec que hem de fer una reflexió, si la volem fer, jo estic obert, només faltaria fer-la, no? Però l'hem de fer nosaltres i no ens l'han d'imposar. Bueno, ara ja està, ja s'ha passat el procés, la comissió ja ha decidit el que pensava, que és no volem a l'Ares, i nosaltres ara sí que volem pisos de promoció municipal, però no volem ara a l'Ares, i nosaltres ara, jo a l'audiència que em donaran, doncs els manifestaré aquesta realitat i espero que realment doncs comprenguin la situació i acordin fer el que el a l'Ajuntament i al poble de Sitges creu que s'ha fet.
Dues coses a partir del que dèieu. L'Ajuntament té autonomia per decidir. Fins a quin punt creieu que és lliure per poder exercir aquesta autonomia davant una institució superior?
Té uns límits, també s'ha de dir legals, té uns límits legals. Però jo crec que no hi ha límits morals. I, de veritat, la gent... clar, és lògic que l'interès general moltes vegades determini que solucions com aquestes, i crec que és bona, o sigui que en realitat en què poblacions que no tenen un pla general aprovat fa 2 anys, que no han patit aquest drama que vam patir, que espero que no es pateixi més, que poblacions que tenen ara tan clar com volen ser i que les volen modificar, molt bé, però elles, la població, els ciutadans, doncs aquelles poblacions que això no ho tenen i que a més els està molt bé que els implantin habitatge social, escolta, jo és que jo em trec el barret, està molt bé, però bueno, nosaltres primer, és cert, tenim una identitat especial, fem les coses diferent, ens agrada als sitgetans, crec que ens agrada decidir com volem ser i bé, això és el que vull jo, així també va ser, perquè el pla general que nosaltres vam presentar va ser molt discutit per la Generalitat i la Comissió d'Urbanisme, perquè no s'hi acabava de convèncer, no sé si us recorda, fins i tot ens van, en algun moment ens van quasi obligar a fer alguna cosa. Perquè...
diguem-ne que encara que no ho semblés, aquest pla no correspon als criteris de sostenibilitat que entén la Generalitat, no? Des del punt de vista de construcció i de topologia de construcció.
Jo crec que també entenc la seva posició, després d'haver escoltat a bastants experts, que la sostenibilitat territorial és un tema molt complex, però que, clar, jo crec que primer ha d'haver-hi singularitats, com tot, després ha d'haver-hi excepcions, com tot, i sobretot ha d'haver-hi la tranquil·litat del poble de Sitges d'assumir el que vulgui, no? El que no pot ser és que s'assumeixin coses que no estem còmodes, no té sentit. I a veure, si nosaltres fóssim imprescindibles, si realment el país s'anés a terra per l'Ares nostre, diria, bueno, pues potser sí, no? Però és que no és així.
Ahir teníem a la taula Lluís Mercè, ell malfiava, com a mínim arrufava el nas, pel fet que aquest Ares està situat en una zona molt concreta, de Santa Bàrbara, de 7 hectàrees, que paradoxalment correspon, segons sembla, als interessos d'un promotor determinat.
Jo no me'l fiaria tant.
No?
No, perquè jo crec que els Ares els posen als llocs on hi ha realment l'urbanització que ha fet a casa, o les cases fetes. No? Ells intenten, per el que he llegit, tampoc és que m'ho hagin explicat gaire, però ells intenten agafar llocs que realment doncs, no estigui urbanitzat massa, i segon, que estiguin al costat d'alguna, jo diria, transformació urbana que és necessària. Jo suposo que si hem pensat allà, com que hi ha la Madriguera, hi ha la Bòbila, a més hi ha el Passeig Vilafranca fet, jo crec que han anat a buscar una més això que no passa un cinturó.
Vol dir que només s'hagin de fer els blocs i s'ha acabat la discussió.
Exacte.
El que passa és que, esclar, qualsevol promotor suposo que en un moment de recessió, doncs home, sempre li pot venir de gust que la Generalitat vingui i digui, mira, farem els pisos al 50%, vostè els posa a preu lliure i a l'altre 50% farem això.
Jo crec que, a més, també, a veure, jo començo a entendre que la rapidesa d'això, la manera de fer-ho, obeeix algunes estratègies. Però no passa...
És a dir, això sí que ho podeu pensar.
Sí, això sí.
Que això no ve, diguem-ne, d'un procés més o
menys...
Però
hi ha dues estratègies, coneixent a les persones que ho fan, perquè sí que les conec i són companys i són gent que he parlat molt amb ells, jo crec que hi ha dues estratègies darrere. Una és, primer, això s'ha tenia que fer de forma ràpida i molt, diríem, passant, que no... perquè, clar, el valor del sol podria canviar molt. Si això realment durava molt, la gent es podia anar venent sol pensant que li posarien aquesta quantitat de densitat i algú podia fer un negoci brutal. O sigui que jo estic convençut que gent ja ho sabia, però això tenia que ser una cosa que no pogués durar 2 anys, perquè si no ho posarem, especularien amb el sol aquesta primera. I l'altra estratègia, suposo, era dir, escolta, si diem masses coses i no sé què, potser tindrem masses problemes, i escolta, ara ja està, i a partir d'aquí que jo crec que és la voluntat, perquè jo sí que és cert que he parlat amb el conseller i la voluntat és, escolta, és que els ajuntaments puguin dir la seva, i si en algun ajuntament no el vol, doncs no passarà res.
I veieu alguna estratègia política o no?
Política no.
No. No. Aleshores, creieu d'alguna forma que si l'Ajuntament pot fer una contraproposta a la Generalitat i dir-li, mira, aquests 170 pisos els podem fer encara en un altre lloc?
No, clar.
A part dels 960, sí, que ja contempla el pla general
jo
i els que puguin venir,
que,
no sé què.
Jo crec que, com he dit abans, ningú estava en desacord en fer pisos socials, no? Al contrari, al contrari, tothom deia, ostres, bueno, si tenim l'oportunitat de fer 175, escolta, busquem solucions, busquem fórmules. El que no estem d'acord és, primer, que se'ns digui així, escolta, mira, el posarem aquí, ho fareu aquí, i ha de començar en un any. No, això no, primer, així no es fa. I segon, no estàvem d'acord amb les densitats que ens posen, eh? Perquè és precisament una de les lluites que nosaltres vam treballar va ser la densitat.
En aquella zona, què són? 7 habitatges per hectàrea?
No, ara són 16 com a algo.
16 com a algo. Bé, doncs de 16 a 50, per dir-ho així.
Sí, diguem-ho així. Eh? Sembla que encara, com que la negociació va ser a dècimes.
D'acord.
Però si nosaltres allà...
Diguem-ne que serien 3 vegades més.
Sí, aquesta zona, si nosaltres volem densificar-la més, quan dic aquesta zona vol dir Plana Oest, Santa Bàrbara Est i Oest, ja decidirem nosaltres, quan vulgui, o les generacions futures, o sigui, no tenim per què ens ho facin, no? Llavors, és clar, si la proposta és posar 175 pisos municipals, i el problema és que, clar, si donen els privats el 50% més perquè te'ls facin, bueno, busquem solucions, a lo millor no han d'anar allà, a lo millor es podem fer en un altre lloc, a lo millor podem fer un altre... Hi ha una cosa que vam fer amb els nostres edificis i amb les nostres parcel·les, que era dir, el volum, perquè aquí no es toca el volum, eh? Aquí es toca la densitat, que això és un tema complex també, eh? És a dir, el que veus és el mateix però hi fas més pisets dintre, que és el que vam fer amb la caixa. La caixa eren pisos de 120 i vam dir no, els farem de 50 o 45-50. Amb això que es van cabre, doncs a lo millor 20 pisos més, eh? Això és densificar, no és... però el que és
la volumetria, és
l'edifici, és el mateix, eh? Però a lo millor en algun lloc podem dir, no, doncs escolta, mira, canviem una mica els metres quadrats dels pisos, però el volum és el mateix, però decidim nosaltres. I això també es pot negociar amb els privats, també. Eh? I una altra cosa que jo crec que no ha estat bé d'aquest procés és que la negociació amb el sector privat, amb l'empresarial... Ah, perdona, m'he deixat l'estratègia. Hi havia la primera estratègia... Correm perquè no hi hagi especulació, m'imagino. I l'altra estratègia és, home, en aquest moment el sector immobiliari té una recessió important, això ajudarà, i ben segur... posar 90.000 pisos a fer, Déu-n'hi-do, ajudarà a que hi hagi activitat econòmica. Doncs està bé, són dues estratègies. I el que doncs jo volia dir és que, bueno, la veritat és que aquesta, la situació de decisió l'ha de fer, crec, el poble de Sitges, no? Llavors jo en aquest moment transmetré al conseller amb l'audiència el que hem decidit i espero i desitjo que es faci cas i que sigui raonable i que la cosa aquí s'aturi. Que no? Doncs bueno, emprendrem totes aquelles... processos legals i fins i tot ciutadans que necessaris encapçalats per mi mateix perquè realment això doncs no es produeix.
En qualsevol cas, creieu que
treballarem a partir dels 175 pisos. I tant,
en qualsevol cas, creieu que això es pot reconduir?
Sí, totalment.
Sí, totalment. A l'eco d'aquesta setmana sortia una carta de l'Associació de Mares i Pares d'Escoles.
Sí.
Doncs diguem que lamentant una certa manca de diàleg.
Pues no l'entenc, la carta, eh? Ho tinc que dir així clarament, perquè manca de diàleg amb mi no n'hi no ha.
Manca de diàleg o que s'han mogut poques coses, en fi.
Home, una altra cosa és que s'hagi mogut, no poc, però que es mou lentament el procés de la quarta escola. Eh? Jo crec que va més per aquí, perquè en realitat nosaltres, amb la coordinadora d'AMPA, sempre hem tingut reunions, quan ells les demanen les tenim, parlem de les coses i moltes de les coses que no són tan espectaculars com la quarta escola doncs s'han anat fent, s'han anat produint dels processos, va a tots els consells escolars, es parla i s'intenta doncs aportar sobre la taula aquelles coses amb solucions i si no hi ha solucions s'explica i això. Jo crec que manca de diàleg no n'hi ha, eh? No n'hi ha, és que almenys no l'entenc que no n'hi hagi, perquè sempre que han trucat en l'època de la senyora Parés i en la meva època, trucar a l'alcalde per una reunió ha sigut a les 10 de la nit al Botrillo o a les 11 de la nit, sempre l'hem feta quan hi s'han volgut, eh? Però és cert que, bueno, jo crec que deuen tindre un neguit, que un neguit que també tinc jo i comparteixo, de que la quarta escola, la que tenim en Barracons, doncs, bueno, està en un procés lent i complex, perquè hi ha una recessió econòmica, perquè la Generalitat ha retallat pressupostos, i, bueno, estem negociant i treballant per agilitzar el màxim possible que en aquesta legislatura s'iniciïn doncs, les obres d'aquesta quarta escola que va a Quim Mar. Bueno, tot això, en aquest moment, doncs, estem en aquest procés. També és bo que la coordinadora d'AMPAs doncs, estigui treballant per això i que tots ens posem a treballar. El que sí que és important és que treballem conjuntament amb això, perquè jo necessito el suport de la coordinadora, ells necessiten que jo també treballi per aconseguir-ho, i bueno, nosaltres continuem. Amb aquelles, són aquelles coses que tenen els processos llargs, processos, diríem, complexes, lents, que hi hem d'estar sobre, i hem d'aconseguir aquest objectiu.
Per què hi ha algun dels projectes més immediats que es vegi condicionat per aquesta aixeta que es comença a tancar, estigui el nou CAP que estava previst, estigui no, la nova que, biblioteca...
No, jo crec que n'hi ha alguns que es condicionaran, ben segur, i jo crec que no estan condicionats econòmicament, poder estar condicionats en el temps. El que estan canviant a totes les administracions és la planificació. Si no estan canviant el dir no ho farem, sinó que estan dient, mira...
La llista de prioritats.
Exacte. Estan dient, mira, noi, ara us toca un any més tard. Val? Per què? Perquè tinc 30 milions, ara per dir una xifra, 30 milions d'euros, i abans en tenia 60, i ara bueno, doncs, tenia una llista i realment hi ha prioritats. També és cert que, per exemple, una cosa se'ns ha accelerat molt ràpid. O sigui, que a vegades són les prioritats. El tema de les estacions de bombament que tenim, que històricament estan malmeses i que porten anys i que no sé què, però bueno, fa poc, aquesta setmana mateix, hem aconseguit 3 milions d'euros per arreglar-la. El tema de la sequera, el tema això, ha fet ràpidament posar diners en una cosa que anava molt més lenta. O sigui que, a veure, també hem de veure... clar, la meva visió és general del poble i a vegades veig que bueno, aquests 3 milions d'euros que podrien anar en una altra cosa, la Generalitat els ha posat en una cosa tan important potser com l'altra que anaven molt més lent del que ens pensàvem i ara els tenim. I aquest any mateix, cap allà a l'octubre, començarem tota aquesta gran obra que val molts diners.
Que és el canvi de...
El canvi de les estacions de bombament de, es diu la de la Fregata, la del Capo i la de...
La platja de Sant, la Torreta?
La Torreta. Acabarem amb els problemes, que realment són problemes també molt importants, d'aquest sistema de bombament que fa molts anys que existeix i que té desperfectes i que a vegades, doncs, amb tota la lògica, els veïns es queixen de que bueno, hi ha un abocament, no sé què. Per què? Perquè són obsolets. Són... Però això, que nosaltres estàvem lluitant i que feia temps que hi estàvem, que no era una prioritat per la Generalitat, però per nosaltres ho és tot una prioritat, bueno, doncs mira, ha sortit, ja està. No ens ho esperàvem.
Penseu a vegades... que hi ha diners per allò que es vol.
Home, a veure, hi ha diners... sí,
perquè, perquè davant de situacions com aquestes...
Són prioritats, val?
Dius, no, no hi ha diners, mira, no sé què hi eren.
Hi ha prioritats, i sobretot el que estic veient, amb la meva experiència, és que realment les circumstàncies de l'entorn condicionen molt aquestes prioritats, no? La sequera, que és un gran problema, està condicionant a que l'ACA estigui fent aportacions econòmiques que feia anys que ja tenia que fer.
Perquè l'Agència Catalana de l'Aigua, nosaltres recordem bé, sí, les legislatures anteriors, que l'Ajuntament picava la porta i no hi havia manera que contestés ningú.
Ja et dic, la legislatura passada ja era un drama. Jo picava la porta amb el bombament d'aquí de Sant Sebastià, picava la porta amb el dipòsit de l'aigua, picava amb la porta amb no sé què, i tot era no, no, no. No tenim diners, no sé què, i ara hem picat la porta i escolta, què volem fer? El dipòsit? Volem fer els abombaments? Voleu fer pous nous? Voleu fer una desalinizadora? Bueno, és la realitat.
Ho dic perquè les últimes notícies que sempre venien de l'Agència Catalana de l'Aigua eren els informes de 500 anys i de les aiguats que podien venir, canvieu els projectes, etcètera, etcètera, no? En relació també amb el vial del Dolce i altres coses.
El pont que s'està fent.
El pont aquest que s'està fent. Tenim el poble potes en l'aire?
Sí, estem fent una actuació molt important i el continuarem tenint. Això, vull dir, clar, aquesta és la
vida real.
La vida real, no? La vida real és que nosaltres, malgrat tot això que hem parlat ara, nosaltres estarem durant 4 anys fent moltes coses, moltes,
És a dir, perquè heu passat pel carrer Jesús, que sí, està com una cataplasma.
El carrer Jesús s'està fent. S'està fent cates per començar l'octubre la seva peatonalització.
És a dir, perquè més d'un deu pensar, s'està desfent, no fent, no?
S'està fent cates per començar. Segon, una cosa molt bona que està passant al poble, no sé si la gent es dona compte, s'estava rehabilitant moltes cases del casc antic, moltes. Han baixat les llicències d'obra, però han augmentat les rehabilitacions. Això és molt important, i no ho sembla, però hi ha molts pobles que el seu casc antic, que està deteriorat, que necessita de, bueno, d'una gran reconversió, aquest poble en aquest moment doncs ha agafat una dinàmica que jo ho estic veient, passeges i veus, i ara una façana, ara es tira una casa que realment es tenia que tirar, refar. Això és important, encara que no ho sembli, són també activitat del propi ajuntament que està desenvolupant des d'urbanisme, bueno, facilitar les coses perquè es pugui fer. Bueno,
i uns veïns que estan fent un esforç econòmic per rehabilitar façanes, etc.
Que és important, eh? És molt important. A vegades només veiem les coses noves i no veiem la rehabilitació de façanes que el casc antic està fent, que és molt bona. Bueno, estan rehabilitant alguna casa que fa temps que estan fent allà. A més, bueno, el carrer Jesús, estem fent una inversió, està fent FECSA de 600.000 euros per solventar els problemes i millorar tota la xarxa elèctrica del casc antic, perquè realment estava obsoleta i nosaltres anàvem darrere, que canvien els transformadors que hi havia a dintre, transformadors que molestaven els veïns i que a més eren transformadors obsolets ja, no? I bueno, clar, està coincidint tot això. A més tenim una particularitat, nosaltres tot això ho hem de fer comptant amb les festes que es fan, comptant amb l'estiu, comptant amb el Corpus, comptant amb el Carnaval, hem de tancar, hem d'obrir...
I que d'aquí 15 dies és Setmana Santa.
Exacte, llavors, clar, no és fàcil. Si nosaltres tinguéssim un poble, que no el tenim, i que millor, eh?, que, bueno, que el poc casc antic, un casc antic, que no passessin coses, doncs diries, bueno, mira, que no hi hagués comerç, que no... Però és que nosaltres hem de treballar i no hem de parar, perquè en realitat el que volem és que nosaltres, el nostre projecte continuï malgrat tot el que hem parlat, i que a més ja es veurà, en aquest moment es posaran moltes obres en marxa.
Una cosa més per acabar, les concessions de Can Cespícnic i Club de Mar ara depenen de la Generalitat, no?
Encara no ho tinc clar, mira, no, tinc que dir-ho perquè clar,
pleguem.
A veure, el traspàs que s'ha fet,
sí.
El traspàs que s'ha fet, bueno, és un traspàs que en realitat ahir em van dir, no, que hem de pagar el cànon, doncs a l'Estat, doncs llavors no ha canviat res, perquè en realitat l'important és pagar el cànon a la Generalitat, jo crec que això és l'important. Bueno, per què? Perquè estem en un procés de transició, s'ha donat, sí que és cert que en aquest moment el pla d'usos no el presentem ja al MOPU, el pla d'usos, sinó el presentem a la Generalitat.
És a dir, el pla d'usos de platges ara es presenta a la Generalitat.
A la Generalitat, I la Generalitat és la que gestionarà aquest pla d'usos.
Per tant, vindran els inspectors de la Generalitat
correcte,
i no els del MOPU a veure correcte. Si les gandules i tot ara, està al lloc on ha d'estar.
Però ha d'haver-hi un segon decret que ha de traspassar les concessions no de les hamaques i del pla d'usos, sinó dels edificis i tot això, que això encara... No és que tingui la informació en aquest moment precisa, però jo dubto que encara estigui, aquest decret no s'hagi fet,
D'acord.
Dubto, val? Després, el MOPU s'ha guardat les concessions noves sobre patrimoni i les obres les porta el MOPU, O sigui, el passeig Balmins, que jo pensava també ara parlem amb la Generalitat,
sí.
No, això és MOPU i això ho porta el MOPU. O sigui, el traspàs que s'ha fet, i si es llegeix el decret, és un traspàs de pla d'usos, de pla d'ús, i d'algunes coses concretes com algun club nàutic que s'ha traspassat, però coses molt concretes, i a mi em van dir que ara faltava un segon decret per acabar de redefinir tot això.
O sigui que de moment no direm que en terra de ningú, però si era una qüestió complicada, encara una mica més complicada.
Bueno, de moment no ho és perquè està allà.
De moment no ho és perquè està allà, està clar,
Sí.
Hem tingut alguna reunió de balanç sobre el Carnaval?
Sí, hem tingut reunió de govern, hem tingut reunió amb les forces de seguretat, s'ha tingut reunions també amb les entitats. Jo crec que ha sigut un bon Carnaval. Jo he escoltat a molta gent, com a tothom, que sobretot qui ho valora millor és el que ha anat a la rua i li preguntes com ha anat el Carnaval. La sensació és molt positiva. La sensació ha sigut, la gent ha estat tranquil·la, ha disfrutat. L'organització ha estat correcta. Les entitats han treballat perquè tot funcionés molt bé. El que hem de millorar, i ja ho hem dit més d'una vegada, sempre s'ha de millorar primer, mai es pot donar per acabat. Hem de millorar algunes coses que algú ens ha determinat, com els presidents de les diferents comissions i d'això, i després també el tema de seguretat l'hem d'ajustar. Els propis Mossos són conscients de que, bueno, és la primera vegada, que ara han vist la magnitud, que han vist el que era, i que l'any que ve doncs ajustaran una sèrie de coses que ni a ells els agrada el que ha sortit, ni nosaltres tampoc creiem que tingui que ser el Carnaval tingui que acabar amb aquest mal regust de boca. Tot anava molt bé i aquest petit d'això ha fet un mal regust de boca, no? però la veritat és que la valoració el que ens ha fet és fer un informe, mirar més o menys què és el que hem de fer per l'any que ve. Tothom ha pres nota i espero doncs que l'any que ve segur que sortirà alguna cosa també per millorar, però...
Tothom és conscient que han passat algunes coses, que sí. Alguns fets sí que han succeït.
Sí, és conscient tothom, això. Sí. Això no es pot negar, que els fets són...
No, dic perquè a vegades allò que sempre passa, no? Que alguns sí que han succeït, que els altres encara s'han vist d'una forma més gran...
Almenys jo soc conscient de dels fets, claríssim.
11 i 26 minuts, el darrer dijous del mes de març, tornarem a tenir amb nosaltres, bé, passada Setmana Santa ja, l'alcalde de Sitges, Jordi Baiget. Jordi Baiget, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies, Vicenç.
Fins a propera.